Hora 14, Maestrat.
Salutacions cordials. Bon migdia des de Ràdio Serra Maestrat. Comencem aquí l'edició central dels informatius de la casa en l'àmbit local i comarcal. Bueno, pues Joan Magraner era molt, en este cas, eloqüent, expressiu respecte a la possibilitat de pluges en València i Alacant. A Castelló no està tan clar. Què diu la predicció per al que queda de dia d'avui? Doncs a partir de les 8 de la tarda tenim alerta groga per possibles pluges en el litoral, tant en el nord com en el sud, això és el que diu, però en principi el sol que fa és, podríem dir, la nota dominant en aquests moments al nostre territori. En cas de vindre les pluges, apareix que vindrien a partir de les 8 de la tarda. I per a demà, què? Tindrem pluja o no tindrem pluja i es quedarà més al sud? Doncs pues anem a veure-ho. L'alerta clar per pluja se mantindrà fins a les 3 de la matinada, només. Per a demà, intervals nuvolosos al principi, en què anirà girant a nuvolositat d'evolució diurna. S'esperen xàfecs en tempestes ocasionals que poden ser localment forts de matinada en el litoral i a partir de migdia en qualsevol punt del territori de la província de Castelló. Les temperatures oscil·laran entre 13 i 22 en la costa i entre 7 i 18 en l'interior. Doncs, dit això, anirem a buscar l'actualitat. També tenim, ja sabeu, consells de diferents tipus i, per tant, doncs, tenim encara molt per davant. I senyalat això també, ens anirem ja a buscar actualitat en el capítol de successos i ordre públic, que serà avui la que obrirà el nostre informatiu. I a partir d'aquí, doncs, com diem, també tenim consells comercials i tenim altres notícies per a la nostra edició. Per tant, comencem i d'aquí un instant anem en l'actualitat. L'actualitat la comencem assenyalant que la Guàrdia Civil ha detès a un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat d'estafa i un altre de falsedat documental al municipi de Benicarló, a la ciutat de Benicarló. Està investigat, aquesta investigació va vindre motivada per diverses denúncies per estafa formulades en el puesto de la Guàrdia Civil de Benicarló. Al parèixer, el presumpte autor utilitzava el seu perfil de treballador en una empresa del sector de l'automòbil, contactava les víctimes a través de conegudes pàgines web de compra-venta de cotxes en les que anunciava vehicles de la mateixa empresa sense el beneplàcit del propietari. Un cop arribat a l'acord amb el client, li sol·licitava un anticipo de diners a modo de reserva sense arribar a efectuar l'entrega del vehicle. Per aquest motiu, quan el comprador exigia la devolució del mateix, l'autor, a través d'una aplicació bancària, realitzava el reintegro, capturava la imatge del justificant de la transacció i en el mateix instant tornava a cancel·lar-la, per lo que les víctimes mai recuperaven els seus diners. En altres ocasions, simplement reutilitzava el mateix justificant bancari que prèviament havia estat tractat en algun tipus d'aplicació informàtica per a canviar les dades del beneficiari. Com a resultat de les investigacions i les pesquises realitzades, la Guàrdia Civil ha pogut identificar, localitzar i detindre l'autor dels fets, al que se li atribueix un delicte continuat d'estafa i un altre de falsitat documental de document mercantil i o privat. El valor total de l'estafat puja 88.000 euros. Quantitat significativa, 88.000 euros. Les diligències juren el detès han estat entregades al jutjat d'instrucció de guàrdia de Vinaròs en una actuació realitzada per efectius de l'àrea d'investigació, concretament de la Guàrdia Civil del puesto principal de Benicarló. Aquesta seria la notícia, evidentment notícia destacada pel que respecta a aquesta actualitat i, doncs, dit això, anem a buscar uns consells electorals i després anem a buscar l'actualitat i veu de protagonistes.
El dia 28 de maig tens l'oportunitat d'escollir per seguir endavant, per seguir construint, per seguir amb noves oportunitats, per seguir fent una política en positiu. Vota Guillem Alsina, l'alcalde en positiu, per a un Vinaròs en positiu.
Festes de Sant Isidre 2023, del 12 al 21 de maig, a Alcanar. Les festes de la primavera, les festes dels bous. Tradicions populars, música a la carpa jove, balls, exposicions, gastronomia i tot el necessari per passar unes festes inolvidables. Fins al 21 de maig, vine a Alcanar, les cases i Alcanar Platja. Estem de festa. Consulta el programa a la web alcanar.cat.
El 28 de mayo en Vinaroz tienes que elegir entre tener un nuevo pabellón o no tenerlo, entre crear nuevas zonas verdes en el centro o no crearlas, entre invertir en la costa norte y costa sur o no invertir, y entre bajar los impuestos o no bajarlos. En definitiva, elegir entre los que han demostrado que no y los que sabes que sí.
Vota Juan Amat, un alcalde de verdad. Vota Partido Popular.
Bé, doncs deixem els consells electorals i festiu, en este cas, i anem a buscar l'actualitat que passa de nou per les infraestructures. I aquest matí recollíem la notícia de que ha començat l'urbanització per a l'ampliació de l'Institut José Vilaplana. Notícia d'infraestructures important perquè aquesta és l'actuació d'infraestructures educatives més important que s'ha fet mai a la ciutat de Vinaròs. La inversió més gran de la història. El projecte se'n va més enllà de 13 milions d'euros i, lògicament, ha de començar en l'urbanització dels terrenys on s'han d'assentar les noves edificacions del remodelat i futur institut que es convertirà en si mateix en una ciutat educativa. Les feines començàvem esta setmana, anem a conèixer més detalls que a primera hora ens donava ja l'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina.
S'han començat aquesta setmana els treballs d'urbanització dels terrenys de la futura ampliació de l'Institut José Vilaplana. La gent veurà que són uns treballs que començaran a la mateixa avinguda Gilda Trocillo, obrint una gran rasa per ubicar tot el que és la canyeria, la tuberia, que té que portar les aigües residuals i també les pluvials fins als col·lectors que existeixen a la mateixa avinguda. És una obra amb un import de 663.000 euros que va al 100% en fons municipals i que seran l'avantsala de la futura ampliació de l'Institut José Vilaplana. Recordem que les obres el projecte de l'Institut José Vilaplana, de la seva ampliació, ja va passar per plenari, l'aprovació i l'adaptació als nous preus dels mòduls edificant, i estem a l'espera de que la conselleria es doni ja l'okay per poder treure la licitació i començar, ja que són tots els tràmits, per adjudicar a una empresa aquestes obres per part de l'Ajuntament de Vinaròs.
Bé, i canviem d'argument i ens n'anem ara doncs, a buscar-ne a altres indrets del territori. I ara, concretament, anem a Alcalà i al Cosebre. Des d'allí ens informa el nostre company Cristian Gómez, a tema d'igualtat. Cristian, bon dia.
Bon dia, Cristian. Bon dia, Juli, perdó. L'Ajuntament d'Alcalà al Cosebre forma en igualtat 49 treballadors i treballadores municipals. Aquesta acció forma part del desenvolupament del Pla d'Igualtat Municipal i té com a objectiu sensibilitzar respecte a la igualtat de gènere de totes les persones de l'àrea de l'Ajuntament. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament Alcalà del Cosebre ha impartit durant el mes d'abril una formació de 35 hores lectives en format en línia dirigida al personal municipal per sensibilitzar en igualtat en gènere. Hi han participat 49 treballadors i treballadores municipals, 22 homes i 22 dones, i l'acció formativa està homologada per l'Institut Valencià d'Administracions Públiques. Escoltem a Melinda Fradejas, del concejal del área.
Acciones del Plan Municipal de Igualdad y que se promueven desde la Comisión de Igualdad, hemos desarrollado una formación online coordinada con Luisa Velasco, que es psicóloga y formadora especializada en violencia de género y homologada por el IBAP. Destacar que consideramos que es muy importante promover este tipo de formaciones para el personal del ayuntamiento para sensibilizar con respecto a la igualdad de género y además la utilidad de estas formaciones para que puedan aplicarlo día a día en los diferentes departamentos. Decir que estamos muy contentos y contentas por la gran participación que ha habido en esta formación, lo que demuestra la implicación del personal de nuestro ayuntamiento con respecto a la igualdad de género.
I des d'Alcalà al Cosebre ens n'anem ara a Càlig. Concretament ens n'anem a Càlig perquè la Diputació, després de que l'Ajuntament doncs, haguera fet des de fa molt de temps la petició, ha retornat el pou del Palau dels Valterra, del que es va fer càrrec la institució provincial Anja quan se va tirar en terra aquesta antiga palau. I ha que dir que la nova ubicació doncs, està a l'entorn cor de la torre, de la famosa Torre de Càlig, que presideix la localitat i que es produeix després de diverses dècades, situat a l'antiga entrada principal de l'Hospital Provincial de Castelló, on va ser col·locat a partir de la compra del Palau per part de la Diputació en la segona dècada del segle XX, o sigui que té moltes dècades fa que estava allí. L'immoble en el seu moment va ser enderrocat i la Diputació es va fer càrrec del patrimoni existent en l'interior. Bueno, pues, la devolució es tracta, o sigui, s'ha fet després de la seva aprovació formal en el ple de la Diputació de Castelló. I atenent la pertinent sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Càlig, una petició que es va reiterar en el present mandat després d'haver-ho sol·licitat a la corporació anterior, és a dir, la que presidia Javier Moliner, sense haver obtès cap resposta. Bueno, pues escoltem a Ruth Sanz, diputada de Cultura i regidora de l'Ajuntament de Càlig. Què millor que ella per explicar-ho?
El Palau de Vallterra o Casa Gran va ser una de les cases senyorials més importants de Càlig. Va ser construït l'any 1676 per Pere Vallterra i Blanes i reconstruïda al 1833 pels seus descendents. Els seus propietaris eren una família benestant de gran importància per al poble de l'època, on destacaven per la forta activitat econòmica que tenien perquè eren grans productors de vi i oli. El Palau de Vallterra estava ubicat entre el carrer Mare Déu del Socors i el carrer Major, on tenia la façana principal. Era un edifici de tres pisos, tenia cavalleria, un gran pati i diuen que una majestuosa i treballada escala de fusta. La família Vallterra va posar en venda el Palau de Vallterra al segle XX i va passar a mans de la Diputació i de l'Ajuntament i finalment, per diverses raons, com per exemple el seu estat de ruïna, va ser enderrocat als anys 70.
I des de Càlig tornem a anar una miqueta més al sud, però molt propet, a Santa Magdalena. I a Santa Magdalena, doncs, ja diem este matí, que dilluns va haver una visita, doncs, una visita especial, podríem dir. Cristian, conta-mos.
A Santa Magdalena va rebre la visita dels diferents seccions de la Guàrdia Civil al pavelló poliesportiu per fer una demostració de procediments de les especialitats de la Guàrdia Civil, organitzat per l'AMPA del CEIP Alberto Selma, per l'alumnat i la població en general. Així, a l'interior del pavelló, els escolars han pogut conèixer de prop quin és el treball que fan els agents del SEPRONA, la policia judicial i de trànsit. Els més menuts han gaudit pujant al diversos vehicles de trànsit on se'ls ha pres les petjades, han bufat com si estigueren en un control d'alcoholèmia i també s'han posat alguns dels cascos que utilitzen les unitats especials de la Guàrdia Civil. Però, sense dubte, el moment més emocionat l'han viscut quan ha aterrissat l'helicòpter de la Guàrdia Civil. Escoltem a l'alcalde Sergio Bou.
Aquest dilluns de matí, els xiquets i xiquetes del CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena, gràcies a l'organització de l'AMPA, amb la col·laboració de l'Ajuntament, on també han pogut participar tot el veïnat, vam disfrutar d'una jornada que com a alcalde valore molt positiva, ja que vam conèixer de prop els diferents serveis i seccions i especialitats de la Guàrdia Civil, que ens consta que des del mateix moment que se'ls va plantejar aquesta jornada es van volcar per a que fos tot un èxit. I això ho qualifiqué, com dic, d'èxit col·lectiu, ja que tots i totes vam poder veure, pues, des del servei sinològic, amb una demostració d'un gos buscant explosius i com no també d'explicacions i les pràctiques habituals que fan tant el SEPRONA com la Policia Judicial, TEDx i la secció de trànsit, on sí que vam poder disfrutar molt amb els vehicles tant motoritzats com elèctrics.
Acabem en el capítol electoral avui, perquè tampoc tenim més temps, recollim una proposta. Una proposta que ve del PSOE de Benicarló, l'ha fet el candidat a l'alcaldia d'esta formació, i el de allò, que proposa construir un nou auditori i, per altra banda, un barri cultural, entre altres.
La nostra proposta al programa electoral és crear este barri cultural perquè Benicarló és capdavanter en la cultura i encara volem que siga més i que siga un referent a la comarca en quant a cultura. Per tant, volem crear este barri cultural que comptarà en la creació d'un espai multifuncional per a les nostres associacions, per a que puguen fer les seues activitats en un espai ampli i gran, i a més iniciar els tràmits per a la construcció del nou teatre auditori per a representacions i per a teatre professional i amateur que tant tenim a Benicarló. Per tant, la nostra aposta és ferma en quant a cultura, en la creació d'este barri cultural prop del MUCBE, també connectat amb el casal municipal on volem crear este casal jove en un tècnic de joventut per a dotar-lo de programació i que siga un espai viu i a més que connecte l'Ajuntament en la plaça Sant Bertomeu, el centre de Benicarló, en la plaça Constitució, en aquest eix cívic que també pues, pronte serà una realitat.
Doncs demà més notícies, més propostes electorals anirem incorporant conforme poguéssim a les nostres edicions informatives. Ara sí, acabem ja i els deixem de nou en hora 14, en la segona part ja d'hora 14, i després vindrà l'esport en les repercussions, encara la ferida, podríem dir, de la derrota àmplia, la goleixada del Manchester City de Guardiola sobre el Real Madrid en la semifinal de la Copa d'Europa, la Champions, i la resta de l'actualitat que, com sempre, desenvolupa durant la tarda i Cadena Ser, entre ells, evidentment, com no recomanar a Carles Francino en La Ventana, programa únic, podríem dir, únic d'aquesta emissora.